Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Ple avui a Lloret de Mar, que inclou una modificació de crèdit del pressupost. Les quantitats més destacades són les corresponents als pressupostos participats amb 500.000 d'euros, als més de 400.000 euros per la piscina i més de 100.000 euros per adequar el pàrquing del CAP a Can Xardó. La sessió de caràcter ordinari inclou el debat i aprovació del Pla Local de Joventut, així com una moció d'iniciativa Esquerra Unida relativa a les persones que netegen els hotels, anomenades cambreres de pis, i que elles mateixes han creat un col·lectiu anomenat Kelis. La proposta insta l'Estat a jubilar el col·lectiu de manera anticipada, donades les malalties, com hèrnies i lumbàlgies, que pateixen aquestes treballadores. Arran de la crisi han vist precaritzades les condicions de treball amb més càrrega de feina. Dels continguts de la moció en parlarem amb el regidor Miguel Gràcia, d'Iniciativa Esquerra Unida. I també parlarem amb Albert Robert, regidor d'Hisenda, sobre la modificació de crèdit. El ple, com és habitual, començarà a les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe a través de Nova Ràdio Lloret. Avui és dilluns 4 de juliol i avancem ara mateix la resta del contingut del programa d'avui amb en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui donarem consells per a prevenir les persones davant de les radiacions solars i evitar així que augmenti el risc de càncer de pell, cremades o insolacions, ara que estem tantes hores al carrer o a la platja. Ho explicarà una psicòloga de l'Associació Catalunya contra el Càncer de Girona, Montse Salvatxua. Avui també parlarem de la Paris Hilton, perquè la multimilionària serà a Lloret aquest estiu. Vindrà el proper dia 8 d'agost a punxar com a disjòquei a la discoteca Tropics. Passarà pels estudis Teddy Lau, que és el propietari de la discoteca, per explicar com ha estat això de contractar a la Paris Hilton. A partir d'avui obre portes una nova exposició de pintura a l'Espai Marina. L'autora és Sònia Isern, de Blanes, que mostra una vintena d'aquarel·les abstractes. L'entrevistarem per saber per què s'expressa a través d'aquesta temàtica i d'aquesta tècnica. I recordarem que durant tot el mes de juliol es pot visitar la Casa de la Cultura, l'exposició anual col·lectiva dels pintors de Lloret que homenatja Joan Sala i Gascons. La formen l'exposició 200 obres d'un centenar d'autors.
Tot això és el que us explicarem des d'ara i fins les 9 i que complementarem amb el temps, els titulars i els diaris. Tot plegat a una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, que ens han preparat un dia més Rosa Giral amb la col·laboració de Marc Cugota i aquí en directe parlant-vos Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
Vuit i tres minuts, en Miquel Bernis ja està a punt per donar-nos tots els detalls sobre com es presenta aquesta primera setmana de juliol des del punt de vista meteorològic. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem aquest dilluns amb uns 20 graus a Lloret de Mar, temperatura lleugerament més baixa que la darrera matinada, però continuen aquestes mínimes per sobre dels 20 graus. De fet, des de dimarts de la setmana passada, el termòmetre no baixa dels 20 graus a Lloret de Mar. Per tant, nits que comencen a ser ja de mal dormir de forma bastant continuada. Comencem aquest dilluns, per cert, amb un cel bàsicament serè. Avui esperem un dia sense núvols, pràcticament. A la tarda la calor serà, si fa o no fa, similar a la d'ahir, segurament amb menys núvols durant bona part de la jornada i, per tant, amb temperatures una mica més altes al migdia, però no ha canviat molt l'ambient de cara als pròxims dies, però atents perquè encetem una setmana que estarà marcada per la calor. Les temperatures aniran pujant a mesura que passin els dies. Al centre de la setmana, entre dimecres i dijous, ja ens acostarem als 30 graus al migdia i les nits continuaran sent, o seran fins i tot bastant més, de mal dormir, amb mínimes de 22-23 graus fins i tot de cara a dijous o divendres. Per tant, comença a ser un ambient ja una mica angoixant el que hem d'esperar en aquests pròxims dies, especialment a partir de dijous i de cara a l'inici del cap de setmana. Pel que fa a l'estat del cel, ben poques novetats tindrem de moment a curt termini. El sol s'imposarà en aquests primers dies de la setmana i en tot cas esperarem que entre dijous i divendres una petita inestabilització del temps porti algunes tempestes a l'interior que puntualment divendres podrien fins i tot arribar a deixar algun xàfec a la selva, però serien, sembla, fenòmens aïllats. Haurem d'anar a confirmar en tot cas de cara als pròxims dies.
I ara que passen 5 minuts de les 8, repassem els titulars i comencem fent-nos ressò que hi ha hagut dos ferits greus en un xoc frontal amb 4 vehicles implicats a Lloret de Mar aquest dissabte.
En concret, l'accident va tenir lloc a la G682, la carretera de Lloret a Blanes, i també va fer dos ferits menys greus. Primer van xocar frontalment dos vehicles i després hi van acabar impactant dos més. Els ferits greus, un home i una dona, van ser traslladats a l'Hospital Josep Trueta en helicòpter.
I repassem ara l'actualitat general. El Ministeri de Foment obre un expedient a Vueling pels problemes dels últims dies a l'aeroport del Prat.
El govern espanyol i el català han convocat avui mateix dues reunions gairebé a la mateixa hora amb els directius de l'aerolínia per exigir-los explicacions i saber quin és l'origen de les múltiples cancel·lacions i retards dels vols de l'aerolínia aquests dies.
Per la seva banda, Vueling torna a demanar disculpes i assegura que la situació està millorant.
La companyia ha emès un comunicat de disculpa als passatgers afectats pel retard i cancel·lacions i ha anunciat que està reforçant els torns de treball i contractant serveis extraordinaris per resoldre els problemes com més aviat millor. El text qualifica les afectacions de problemes d'operativa però no n'explica les causes.
Seguim ara en plana política. Els 33 jutges sobiranistes critiquen que l'Agència de Protecció de Dades no reprovi la filtració de les seves fotografies.
I és que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no s'ha volgut pronunciar sobre l'informe de la Policia Nacional amb fotografies del DNI d'aquests jutges que es va filtrar al diari La Razón el 2014. Els jutges al·leguen que penalment no hi ha sentència perquè el jutge va concloure que els fets eren delictius però que no se n'havia pogut determinar l'autor.
Òmnium demana sentit d'estat, discreció i consensos als partits nacionalistes.
Jordi Cuixart ha demanat a Junts pel Sí i la CUP un acord sòlid que permeti a Carles Puigdemont superar la qüestió de confiança i ha afegit que donaran suport a un referèndum unilateral d'independència si està acordat pels partits polítics i si aquesta proposta genera consensos i unitat entre les forces.
En l'àmbit de societat, detingut un home per la mort de la seva parella a l'EP.
El cos de la dona va aparèixer dissabte amb diverses ferides d'arma blanca en una zona de barraques en aquesta localitat de Huelva. La dona residia a Granada i havia anat fins a l'EP fugint del seu company sentimental.
Mort també una treballadora de 37 anys d'un parc d'animals de Benidorm atacada per un tigre.
La dona es va deixar la porta oberta de la zona dels tigres i va ser atacada per un dels animals. Després d'anestesiar l'animal, efectius de la Creu Roja van accedir a les instal·lacions però no van poder fer res per salvar-li la vida.
167 morts i prop de 200 ferits en un atemptat amb cotxe bomba en un centre comercial de Bagdad.
Estat Islàmic ha reivindicat l'atemptat massiu dirigit contra la població xiïta de Bagdad una setmana després que l'exèrcit iraquià declarés l'alliberament de Fallujah. És un dels atemptats més sagnants de la història de l'Iraq. Les víctimes són majoritàriament famílies amb nens que feien cua al voltant de la gelateria més antiga de la capital.
En l'àmbit cultural, Michael Cimino, guanyador de 5 Oscars per al Caçador, ha mort als 77 anys.
Només va dirigir 7 pel·lícules, però era una figura de culte per als cinèfils.
En esports, una de les notícies del dia, Raúl Tamudo torna a l'Espanyol.
El president del club, Chen Yansheng, ha aconseguit que el crac blanc i blau accepti incorporar-se al Consell d'Administració i es convertirà en l'enllaç amb el primer equip.
També en futbol, però a l'Eurocopa, França goleja Islàndia 5-2 i es classifica per les semifinals.
Els homes de Didier Deschamps han fet un partit molt complet davant de l'equip revelació del torneig per arribar a les semifinals d'un torneig on són els anfitrions.
Hem de dir que abans del partit la policia francesa va fer explotar un cotxe sospitós prop de l'estadi de França. En bàsquet, el blaugrana Tomas Satoranski marxa als Washington Wizards de l'NBA aquest mateix estiu.
Un prestigiós i fiable periodista nord-americà ha aixecat la llebre. Poc després, el responsable dels fitxatges del Washington Wizards ho ha confirmat.
En Fórmula 1, Lewis Hamilton triomfa en una nova batalla fratricida dels Mercedes i s'acosta més al lideratge de Nico Rosberg.
Una lluita sense pietat en l'última volta s'ha acabat amb una topada que ha perjudicat Rosberg, finalment quart, i ha permès l'entrada al podi de Max Verstappen i Kimi Raikkonen. A la classificació, Hamilton s'acosta ara només 11 punts a Rosberg.
I acabem destacant que Laia Sanz repeteix victòria al Gran Premi d'Euskadi i es col·loca líder del Mundial d'Enduro.
A falta d'un gran premi, Laia Sanz lidera la classificació amb 107 punts, seguida de Daniels, 105, i Franqui, 100. Mireia Badia s'ha classificat setena i Rosa Romero, vuitena.
I amb aquest titular ens situem exactament a les 8 i 11.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
¿Quieres parecer más joven y dejar de tener aspecto de cansancio? Puedes conseguirlo rápidamente con la técnica que triunfa en todo el mundo. El lifting líquido. Es aplicable tanto a mujeres como en hombres. Y tiene unos resultados naturales y rápidos. Consiste en novedosas técnicas que nuestras manos expertas te proporcionarán un aspecto rejuvenecido y libre de imperfecciones, logrando recuperar el óvalo facial y luciendo una piel radiante. Todo sin abandonar tus actividades diarias. Sigue siendo tú, pero renuévate en tiempo récord para disfrutar de una piel impecable y un aspecto más fresco. Solicita tu visita informativa gratuita en Clínica Fanals, 972-36-43-28. Estamos en Avinguda Vila d'Ablanes 162 Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. Al restaurant El Rossell disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell, som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats: fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 28. Residència Continental. Mirem pel nostre poble.
Atención, señores pasajeros. En breves minutos aterrizaremos en Italia.
Hey, mambo, mambo italiano.
Ya no tienes que moverte de Lloret para disfrutar de la auténtica cocina italiana. Nuevo restaurante Il Brigantino, con el chef Renzo Canavesi. Auténtica pasta casera hecha a mano, carne y pescado fresco, pizza y todo cocinado siempre a la vista. Ven a probar el arrosticini, un corte de carne a la italiana. Disponemos de una bodega con más de 80 vinos y a pandiani en la parrilla dejando la carne en su punto. Restaurante Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-12-28.
Mambo.
No hace falta ir a Italia para disfrutar de la auténtica cocina italiana.
Máxim en calidad, máxim en variedad. En Restaurante Pizzería Máxim disfrutarás de nuestra comida. Cocina mediterránea, arroces, pescado fresco, carnes a la brasa, pizzas y pastas de elaboración propia y una gran variedad de sugerencias y tapas, helados y postres. Restaurante Pizzería Máxim. Nos encontraréis al lado del castillo, delante de la playa de Sacaleta. Teléfono 972-36-5179.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
L'Ajuntament de Lloret de Mar ha convocat un procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic mig de promoció econòmica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es podran presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 18 de juliol. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden recollir a l'OIAC.
La secció de comerç de l'Ajuntament de Lloret de Mar recorda que els mesos de juliol i agost, l'horari màxim en què els establiments comercials poden romandre oberts és fins a les 11 hores de la nit. Secció de comerç de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
L'apuntador. Les activitats de Lloret de Mar.
Aquest dijous a les 7 de la tarda, els amants de l'astronomia esteu convocats a la xerrada titulada Un univers en evolució. La ponència anirà a càrrec de Santiago Ontañón. La cita és aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora.
Un minut passa ara d'un quart de nou. Molt bon dia a tothom. Benvinguts aquí al Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret. Un dia, el 4 de juliol, en què comencem parlant del ple que hi ha avui a l'Ajuntament, en què es proposa, entre altres coses, modificar el crèdit del pressupost del 2016. Les quantitats més destacades són les corresponents als pressupostos participats, amb mig milió d'euros, els més de 400.000 euros per la piscina i més de 100.000 per adequar el pàrquing del CAP del carrer Girona a Can Xardó.
La sessió de caràcter ordinari inclou el debat i aprovació del Pla Local de Joventut. Comença a les 6 de la tarda i el podreu seguir en directe a través de la ràdio de Lloret de Mar.
A més, al ple d'avui hi ha una sola moció en l'ordre del dia, la que presenta Iniciativa Esquerra Unida relativa a les persones que netegen els hotels, anomenades cambreres de pis.
La proposta insta l'Estat a jubilar el col·lectiu de forma anticipada, donades les malalties, com hèrnies i lumbàlgies, que pateixen aquestes treballadores. Arran de la crisi, han vist precaritzades les condicions de treball amb més càrrega de feina.
I el que fem per ampliar aquesta informació és donar pas a la Rosa.
La moció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa també insta l'Estat a reconèixer les malalties derivades de la feina que fan les cambreres de pis. El govern català li demana que posi en marxa un conjunt d'actuacions per prevenir riscos laborals i que reconegui els hotels que garanteixen les condicions laborals del col·lectiu. En parlem de tot plegat amb el regidor Miguel Gràcia. El tenim als estudis. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què recull la moció a grans trets?
En primer lloc, és fer un reconeixement al treball que estan fent les cambreres de pis i a la visualització dels seus problemes, la visualització que han fet dels seus problemes. Hem de tenir en compte que les Kellys, que són les dones que netegen els hotels, han tingut s'han organitzat, fan visible els seus problemes laborals. Van començar amb Ernest Canyada amb la presentació del seu llibre. És un recull d'entrevistes a dones que netegen els hotels, que per cert hi ha entrevistat les persones que són de la nostra vila, del nostre municipi, de Lloret de Mar. I també el que busquem és que des del Ministeri d'Empleo, Seguretat Social i des de la Generalitat es prenguin les mesures oportunes per garantir els drets laborals d'aquest col·lectiu.
Una d'aquestes mesures que vosaltres demaneu a través de la moció és, per exemple, la jubilació anticipada.
Exacte, és una jubilació anticipada que seria jubilar-se als 60 anys... i crec que és una petició molt justa tant per aquest col·lectiu com pels altres. Nosaltres som partit, el nostre grup és partidari de reduir els anys de jubilació, és a dir, de fer-los
abans.
De fer abans la jubilació, i en aquest sentit també recollim que les Kellys, degut al problema, les que netegen els hotels, les Kellys, degut al problema que tenen, els problemes de salut que pateixen de tants anys netejant, de tants anys barallant-se als hotels i lluitant, és una petició molt justa que jubilin a 60 anys.
El que dieu a la moció i el que es desprèn del text, no, que vosaltres heu redactat i presenteu en el ple d'aquesta tarda, és que se'ls han incrementat la càrrega de treball i que tot això els genera un seguit de dolor físic i també psicològic, i per això demaneu, d'una banda, que reconeixin aquest tipus de malalties com a pròpies d'aquest col·lectiu per aquest tipus de feina, i de pas, doncs, que es puguin jubilar abans, no? que puguin deixar de treballar abans.
Exacte, hem de pensar que són dones. La dona, per desgràcia, en aquest sistema està doblement explotada. aquest grup de senyores normalment s'aixequen molt aviat i arriben a casa molt tard, i després d'arribar d'una jornada laboral molt intensa i on cada cop més fan, netegen moltes més habitacions, han d'arribar a casa i tirar la seva casa endavant, que quan arriben no acaben a la seva jornada laboral, sinó que segueix als seus domicilis. Per tant, com he dit abans, és un col·lectiu laboral que pateix unes condicions laborals bastant fortes i en molts casos bastant denigrants. Hi ha dones aquí a Lloret de Mar que comenten que fan 25-26 habitacions amb sortides.
Al dia?
Sí,
al dia.
Crec que és això, clar, això qualsevol pensa que és una habitació, però s'ha de netejar, ha de deixar l'habitació impecable. Pensa que els clients el primer que miren és la neteja. Un hotel sense elles es ve avall. O sigui, un client quan arriba, si no veu tot net, diu, jo marxo d'aquí. Per tant, el seu treball és imprescindible, indispensable en un hotel. Tota aquesta sobrecàrrega de treball té les seves conseqüències. Té conseqüències en dolors d'esquena, ciàtiques, lumbàlgies i malalties diverses. Moltes estan operades quan parles amb elles, qui més qui no té problemes del túnel carpiano, estan operades. Problemes de canells, dolors freqüents d'esquena, mal de caps. Per tant, jo crec que és una petició molt justa i crec que ho aconseguirem. Tant si des del punt de vista polític els hi fem força, i elles, que estan visualitzant el seu conflicte i que estan lluitant, aconseguiran les seves reclamacions, segur.
Estem parlant d'un col·lectiu que aquí Lloret, com a mínim, és nombrós.
Sí, aquí Lloret és un col·lectiu nombrós, es van organitzar per les xarxes socials i bueno, han estat presentant el llibre amb l'Ernest Canyada i fan visible la seva problemàtica. Estan en relació directa amb els sindicats, tenen relació directa amb els sindicats per fer força amb les seves peticions. Per tant, crec que és un col·lectiu aquí a Lloret que s'ha de tenir en compte i que hem de recolzar, perquè és una petició, com he dit abans, molt justa.
No és la primera vegada que vosaltres teniu un gest cap al col·lectiu de les Kellys.
No, ja, nosaltres de fet ja els vam donar un premi de l'Espurna l'any passat, si no m'equivoco, en el que reconeixia la seva labor per la lluita dels drets laborals. Per tant, nosaltres estem pel que elles vulguin, i elles ja ho saben, pel que elles vulguin, i estem per fer el que ens demanin.
Miguel, avui presenteu aquesta moció, aquesta tarda en el ple. Preveieu algun tipus de suport al respecte? Ho heu parlat amb la resta de grups?
Home, jo suposo que sortirà aprovada per unanimitat. Jo crec que no hi haurà cap... No espero cap sorpresa. Tampoc demanem... Demanem el reconeixement a un col·lectiu... Instem per aconseguir millores per unes dones, per unes persones que s'aixequen molt aviat, que van a fer un treball impecable als hotels, i que molta de la sort del turisme que ve aquí a Lloret és per el treball que aquestes dones fan. Per tant, jo no espero cap sorpresa, jo suposo que sortirà per una meitat i no tinc cap dubte. Ara, tampoc puc assegurar-ho 100%. Sorpreses poden haver, però bueno, imagino que no hi haurà cap i que sortirà per unanimitat.
Miguel García, regidor d'Iniciativa Esquerra Unida, gràcies per venir aquí a la ràdio a explicar-ho.
Gràcies a vosaltres.
I parlem del ple des d'un altre vessant, des de la modificació de crèdit que hi ha prevista, i ho fem amb el regidor d'Hisenda, Albert Robert. El tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs primer de tot ens agradaria preguntar per què es fa aquesta modificació de crèdit.
Doncs mira, aquesta modificació de crèdit té tres coses importants a fer. Una és la de desglossar la partida que teníem creada per pressupostos participats, que hi havia una partida creada de 500.000 euros, i ara el que fem és desglossar-la amb les micropartides finalistes dels resultats d'aquests pressupostos participats que es van dur a terme aquests darrers mesos. L'altra modificació que fem és dotar econòmicament una mica més una partida que teníem per fer el pàrquing, per l'asfaltatge del pàrquing de la zona de Can Xarró, allà darrere del CAP. I llavors també el que fem és una modificació per amortitzar tot l'immobilitzat que va comprar la UTE de la piscina, la Unió Temporal d'Empreses, que es va quedar la gestió de la piscina. Va fer una inversió inicial d'uns 600.000 euros i es va fer un pla d'amortització de 10 anys. Llavors han passat 2 anys, els 2 anys ells han pagat l'amortització que els tocava, però lògicament al deixar la gestió ells el que tornen també deixen allà tot el material posat, no s'emporten cap màquina, no s'emporten res. Per tant, això ens toca gestionar-ho i administrar-ho des de l'Ajuntament, i el que fem és, doncs, pagar la part que ens toca, que són 400 i pico mil euros.
Hem de dir que de modificacions de crèdit és habitual que n'hi hagi al llarg de l'any, no?
Sí, sí, i a més aquestes, jo crec que a més és una modificació força encertada, perquè primer que no movem cap cèntim d'euro, és a dir, no puja el pressupost en cap cèntim d'euro, no demanem un crèdit a ningú banc, l'únic que fem és de romanents de partides executades d'anys anteriors o d'alguna partida que no s'ha executat d'anys anteriors també, el que fem és dir, ostres, doncs tots aquests diners anem-los a juntar per poder dur a terme alguna acció ara mateix, no? Jo crec que és un... no sé si és passar el rasclet, però sí que és de partides que tenien uns picos, uns romanents d'obres fetes ja, per exemple, al teatre teníem uns 12.000 euros que sobraven de no sé on, i altres, hi ha moltes altres partides que tenien petits romanents que quan tu sumes, doncs t'arriben aquests diners, aquests 400 i pico mil, al final és el que modifiquem realment, perquè la partida de 500.000 euros de pressupostos participats ja la teníem contemplada.
Sobre el tema dels pressupostos participats, finalment l'Ajuntament aquest any es gastarà els 500.000 euros o hi haurà diners que quedaran per l'any següent?
En queden. Em sembla que ens en gastem 451.000 euros un cop feta la divisió de totes les partides, és a dir, de totes les propostes guanyadores. El romanent també quedarà en un lloc i l'any que ve s'incorporarà en les zones, és a dir, no és que s'incorpori a la partida de pressupostos participats, que indirectament és així, però, és a dir, si a la zona del nucli antic li han sobrat 6.000 euros, l'any que ve tindrà 6.000 euros. Si la zona de Fanals li han sobrat 3.000 euros, l'any que ve tindrà 3.000 euros, no? No és que n'hagin sobrat 49 i aquests 49 es tornin a dividir, no. Ja hi ha una part definida per cada zona.
Que se sumarà a l'aportació que se'ls faci l'any que ve, eh?
Exacte.
I sobre el fet del pàrquing de Can Xardó, que està previst a aquests 100.000 euros per poder adequar-lo i asfaltar-lo, això quan es faria? Ho tenen ja planificat?
Doncs la nostra idea és que al finalitzar l'any estigui fet, però clar, no, anem una mica també veient, anem a veure-ho venir. De moment teníem la partida feta, ja tenim el projecte en marxa. Teníem una partida amb 150.000 euros, llavors quan vam veure que amb 150.000 euros no fèiem, el que fèiem és incrementar aquests 112.000, que per això portem a la modificació de crèdit. La idea és que si tot això ja roda, no posem-li pals en aquesta roda, sinó al contrari, ajudem a que rodin quan més ràpid millor, i quan abans estigui fet, doncs molt millor.
Per tant, el cost total seria d'uns 250.000 euros.
Sí, de l'asfaltatge i posar a punt del pàrquing de Can Xardó, sí.
Era una demanda veïnal, podríem dir?
Sí, 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 tant. I tant, i tant. De fet, aquest és un pàrquing molt utilitzat perquè és un pàrquing gratuït i entre moltes places. El que és veritat és que al ser de sorra, quan plovia, s'hi feien molts xirigall i es metien moltes rodes, hi havia punxades de rodes, hi havia moltes pedres per allà. Llavors, sí, sí, és cert que els veïns sempre demanaven
Doncs, regidor, no sé si cal afegir alguna cosa més referent a la modificació de crèdit que es preveu aprovar en el ple d'avui, o hem comentat una mica el més destacat?
Sí, jo crec que ja està bé. Hi havia una part que no he comentat, però vaja, és de lògica. És afegim també en la part de sous i salari a la part dels tres socis socialistes que han entrat fa poc temps perquè no estaven previstos en els pressupostos, i s'incrementen a partir de sous i salaris doncs aquesta... els seus sous.
I d'on es treuen aquests diners?
No, tot això són romanents de partides no finalitzades. També hi ha una partida que es diu el fons de contingència. És un lloc on s'hi destinen uns diners per si hi ha alguna cosa extra que no s'ha previst, ni es pot preveure, ni saps què passarà, doncs es poden restar d'allà. I en aquest cas em sembla que hi ha una part petita del fons de contingència que surt per acabar d'acomodar aquesta modificació.
Doncs ho recollim també, i Albert Robert, regidor d'Hisenda, agraïm molt aquesta entrevista. Recordar que el ple municipal comença a les 6 de la tarda, com sempre es podrà seguir en directe a través de la ràdio. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bona tarda a tots i totes.
Aquest dilluns a les 6 de la tarda, a Nova Ràdio Lloret, transmissió del ple de la Corporació Municipal. Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
Número 1.
Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i en línia a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Hem sentit fa uns segons els senyals horaris de 9:15 i seguim avançant aquí al Bon Dia, Bona Hora. Abans de recuperar el temps, volem informar-vos d'una notícia important. Hem entrat al mes de juliol i davant les moltes hores que se solen passar a l'aire lliure, ja sigui prenent el sol o passejant, es recomana prendre mesures de precaució per evitar cremades o insolacions.
Els experts recomanen evitar estar a la sorra entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda, les hores de màxima radiació solar. Portar en tot moment barret i ulleres de sol, així com dur posada des de casa la crema solar i aplicar-la cada 2 hores.
Cal tenir especial cura amb els nadons. Tenen la pell fina i no han d'estar exposats directament al sol. Sempre que són al carrer han d'estar protegits amb un parasol, dur barret i roba de cotó.
Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien prevenir si s'evitessin l'exposició intensa al sol i les cremades cutànies, especialment durant la infància i l'adolescència.
Qualsevol persona pot patir la malaltia encara que no tingui cap factor de risc genètic. És per això que és essencial prendre consciència i protegir-se adequadament dels rajos solars.
El càncer de pell representa el càncer més comunament diagnosticat, superant els del pulmó, mama, còlon i pròstata. El melanoma, que pren el nom del tipus de cèl·lula de la pell de la qual sorgeix, és el menys comú dels càncers de pell, però és el més greu.
Donem pas per tractar aquesta informació a la col·laboradora Marc Cugota.
Cada estiu, l'Associació Catalunya contra el Càncer recorre les platges del litoral per conscienciar la població sobre la importància de protegir-se correctament del sol i evitar així el risc de patir càncer de pell. Per ampliar la informació, parlem amb Montse Salvatxua, psicòloga de l'Associació Catalunya contra el Càncer de Girona. Montse Salvatxua, bon dia.
Hola, bon dia.
Quines són les mesures bàsiques per prevenir el risc de patir càncer de pell a l'estiu?
Doncs, sobretot, evitar les cremades solars. I evitant les cremades solars, doncs això com es fa? Doncs sempre posar-se protector solar amb el factor adequat al tipus de pell mitja hora abans d'exposar-se al sol, tant si estàs a la platja, a la piscina, com al centre de la ciutat. Això és indiferent perquè les radiacions ultraviolades arriben de la mateixa manera. Després, evitar les hores centrals del dia, de les 12 a les 4 o fins i tot a les 5 de la tarda, perquè és quan la radiació és més alta i la radiació ultraviolada penetra més directament a dintre de la pell. I és quan pot fer aquestes cremades més serioses. Després, utilitzar sempre totes les barreres físiques, vol dir doncs, ulleres de sol, roba, barrets, sobretot amb ala per evitar les cremades a les orelles i, i al coll, per exemple. I quan estem a la platja o a la piscina, doncs intentar estar també sota el parasol, no tota l'estona amb que la pell rebi la radiació directa al sol. I si ens posem el factor de protecció de manera adequada, després, una vegada ja estem a estona o bé pel carrer, o bé a la platja o a la piscina, doncs cada 2 hores s'hauria de tornar a posar el factor de protecció i si fem un bany molt curt, allò que només entrem i sortim, el factor de protecció ja aguanta perquè gairebé tots són resistents a l'aigua. Però si estem fent un bany de més de 20 minuts, tot i que siguin resistents a l'aigua, acaben marxant. Llavors, una vegada hem sortit i tenim la pell seca, doncs hem de tornar a aplicar una altra vegada el factor de protecció.
I quins són els col·lectius que han de tenir més cura a l'hora d'exposar-se a les radiacions solars?
Sobretot els nens. Sobretot els nens perquè encara no tenen el sistema de defensa fet al 100% i, per tant, la seva pell és molt més sensible que la dels adults. i necessiten també unes cremes pediàtriques que tenen una composició diferent de les cremes dels adults. Llavors amb ells sí que s'anar més en compte i sobretot ells sí que evitar anar al sol de manera directa. I si es vol anar, doncs, a primera hora del matí o a última hora de la tarda, sempre amb la protecció posada i no estar massa estona al sol.
A partir de quina edat poden anar els nadons a la platja?
Aquí, això millor hauria de contestar un dermatòleg, un metge, que seria el més... El que podria dir de manera científica. La recomanació és que els menors de 3 anys no s'haurien d'exposar al sol de manera directa, sempre sota parasols i a primera... Això que t'he dit abans, primera hora del matí, última hora de la tarda, perquè els nadons sí que tenen... Ells sí que no tenen res de protecció i l'ideal seria no portar-los, si són molt petits.
Creu que la població està prou conscienciada de tot plegat?
Una part sí, però sempre hi ha una part que pensa que això no va amb ells, perquè ells no es cremen, i sobretot la gent que té la pell fosca i que no se sol cremar massa, que queda molt morena, i pensa que, com que ja es posen morens, que no necessiten protecció solar. I això de les hores centrals del dia, com que tampoc... s'hauria de modificar a una part important de la població i interioritzar que realment aquests hàbits són importants. Tot i que una gran majoria sembla que sí que està conscienciada i té clar que això de cremar-se s'ha d'evitar i que tampoc això de lluir un bronzejat tan intens que no està de moda, perquè no és saludable. Que una mica sí, però sempre amb la protecció, perquè un pot quedar bronzejat ficant-se els factors de protecció adequats al seu tipus de pell.
Les mesures s'han de tenir igualment en compte si el cel està ennuvolat?
Si el cel està ennuvolat que ha d'haver pluja, no, perquè està molt tapat. Però si són núvols prims, en què allò que el sol t'enlluerna, doncs el que no penetra és la radiació infraroja. Llavors, tu no tens la sensació de que et cremes o que fa molta calor. Però la radiació ultraviolada, que és invisible i que no notem que ens arriba, aquesta sí que travessa els núvols prims. Per tant, aquests dies que hi ha aquests núvols prims, ens hem de protegir de la mateixa manera com si fes molt de sol, perquè l'efecte de la radiació serà el mateix. Per tant, doncs, de vegades justament són aquests dies quan un es crema i pensa que no sap per què, perquè no feia sol. Però en realitat la radiació ultraviolada arriba igual, sí.
Doncs moltíssimes gràcies. Fins aquí l'entrevista.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
La previsió meteorològica.
I recuperem amb Miquel Bernis quan són 2:15 de nou del matí perquè ens faci arribar la informació del temps. Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia sense núvols, pràcticament. A la tarda la calor serà, si fa o no fa, similar a la d'ahir, segurament amb menys núvols durant bona part de la jornada i, per tant, amb temperatures una mica més altes al migdia, però no ha de canviar molt l'ambient de cara als pròxims dies, però atents perquè encetem una setmana que estarà marcada per la calor. Les temperatures aniran pujant a mesura que passin els dies. Al centre de la setmana, entre dimecres i dijous, ja ens acostarem als 30 graus al migdia i les nits continuaran sent, o seran fins i tot bastant més, de mal dormir, amb mínimes de 22-23 graus fins i tot de cara a dijous o divendres. Per tant, comença a ser un ambient ja una mica angoixant el que hem d'esperar en aquests pròxims dies, especialment a partir de dijous i de cara a l'inici del cap de setmana. Pel que fa a l'estat del cel, ben poques novetats tindrem de moment a curt termini. El sol s'imposarà en aquests primers dies de la setmana i en tot cas esperarem que entre dijous i divendres una petita inestabilització del temps porti algunes tempestes a l'interior que puntualment divendres podrien fins i tot arribar a deixar algun xàfec a la selva, però serien, sembla, fenòmens aïllats. Ho haurem d'anar confirmant en tot cas de cara als pròxims dies.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs moment de passar pel quiosc i fer un cop d'ull a les portades dels diaris on hi llegim, per exemple, en el diari El de Girona, que la Costa Brava espera més turistes britànics però tem que gastin menys. N'arribaran uns 200.000 més que l'estiu passat malgrat el Brexit, encara que perjudicats per la devaluació de la lliura. Les platges gironines van registrar ahir una massiva afluència i no es van produir greus problemes de trànsit. A la fotografia s'hi veu la platja de Platja d'Aro plena ahir al migdia. D'altra banda, també aquest mateix rotatiu explica que la Generalitat demana explicacions a Vueling després de 4 dies de caos al Prat. Un camió amb nectarines i pomes volca l'eix transversal. L'accident va provocar cues a Riudellots. També és notícia, segons el diari de Girona, que el campió del món d'escacs, Anatoli Karpov, s'exhibeix a Platja d'Aro. Ningú és capaç de batre el jugador rus convidat al torneig internacional de la localitat. A la fotografia s'hi veu un moment de l'exhibició, volem dir, en què Karpov jugava amb un dels veïns de Platja d'Aro. D'altra banda, el comerç celebra l'inici de les rebaixes en cap de setmana. També parla de les rebaixes amb notícia més destacada al diari El Punt, que diu menys gent però més vendes. El primer diumenge de rebaixes competeix amb el bon temps i la platja. A la fotografia una imatge d'una botiga de Platja d'Aro en el primer diumenge de rebaixes d'estiu. La notícia més destacada, però, del diari El Punt és que la sequera fa que la producció de blat i ordi sigui irregular. Al Gironès, la Selva i l'Alt Empordà ha baixat entre l'1 i el 13%, però el Ripollès ho farà entre el 55 i el 67. La collita serà entre un 6 i un 16% superior a la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà, i Unió de Pagesos la troba bona. També en el diari El Punt llegim que un incendi crema vegetació a la Tallada d'Empordà. Va calcinar 2,5 hectàrees d'un camp de blat i va provocar una afectació de trànsit a la carretera que porta a Ullà. I en esports, Pablo Machín, el segon tècnic amb més experiència. Els 22 equips ja tenen decidit l'entrenador. Parla de la segona divisió A.
Doncs la resta de titulars de la jornada i dels rotatius són els següents. Alguns opten per parlar dels casos de Vueling, on es destaca que el govern exigeix explicacions pel caos de Vueling. El diari Ara es limita a dir expedient a Vueling i La Vanguardia subratlla que Foment obre expedient a Vueling pel caos del Prat. El periòdico analitza els deures de Rajoy. El diari El País assegura que una rebel·lió interna en el Partit dels Socialistes de Catalunya frena la consulta a la canadenca. La Razón explica que el Comitè Federal del PSOE aixecarà el veto per negociar amb el Partit Popular. El diari L'ABC destaca que Daesh té un grup específic per preparar atemptats a Espanya. Per la seva banda, El Mundo titula que el IS respon amb terror a les seves derrotes militars. Són titulars, doncs, que configuren la resta de portades dels rotatius en el dia d'avui.
Els diaris parlen de Lloret.
A la pàgina 14 del diari El Punt s'hi dedica una notícia al ple que hi ha avui a Lloret i el titular és Diners per les obres triades pels veïns. L'equip de govern destinarà 451.000 euros als pressupostos participats i també diu que ha d'assumir el material comprat per l'exgestor de la piscina. Hi ha una petita fotografia d'Albert Robert, diu que l'edil d'Hisenda explica que l'Ajuntament ha d'assumir aquests 431.000 euros per quedar-se el material de la piscina que havia comprat la concessionària. I també destaca de l'ordre del dia a la moció que presenta Iniciativa Esquerra Unida, dues notícies que hem tractat fa un moment aquí al Bon Dia, Bona Hora. També sobre Lloret, a la part de l'agenda, hi ha una petita fotografia pels bugadors de Santa Cristina, que són campions d'Espanya de rem. Diu que l'equip de rem de l'Obreria va participar al campionat, al 12è campionat d'Espanya de categoria masculina absoluta celebrat a Alacant a finals de maig. I l'equip el formen Joserra García, Adrià Ortiz, Jaume Carrión, Joaquim Planells, Albert González, Martí Ramírez, Joaquim Puigverd, Francesc Mas, Manel Aragón i la timonera Aida Martínez. També, tot i que no afecta directament a Lloret, sí que afecta a la Costa Brava, ho veiem a la portada del diari de Girona. Espera rebre més turistes britànics aquest estiu, malgrat el Brexit. N'arribaran 200.000 més que l'any passat, encara que estem que gastin menys a causa de la devaluació de la lliura. i la producció de blat i ordi és irregular a Girona. Tot i que també és una notícia que no afecta directament a Lloret, hem de dir que la comarca de la Selva és una de les comarques que estan per sota la mitjana per culpa de la sequera d'aquest hivern.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
Són 9:15, seguim aquí al Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret per parlar de Paris Hilton. La multimilionària vindrà aquest estiu a Lloret de Mar.
Doncs és així, celebritat coneguda en tot el món, serà el proper 8 d'agost a la discoteca Tropics, on punxarà música electrònica com a DJ. Les seves sessions sonen així.
Paris Hilton, presència constant a les revistes del cor, és hereva de la cadena d'hotels Hilton. Als seus 35 anys acumula experiències d'èxit com a empresària, model, dissenyadora, cantant, actriu i des de fa uns anys DJ.
Han punxat a discoteques d'arreu del planeta. De fet, sol ser una presència habitual dels estius a Eivissa. Diuen que li han arribat a pagar $1 milió per sessió.
Per saber com és que vindrà aquí a Lloret, tornem a donar pas a la Rosa.
Qui ha aconseguit trobar un forat a l'agenda de Paris Hilton és Teddy Law, de la discoteca Tropics. El tenim als estudis. Molt bon dia, Teddy.
Hola, bon dia.
Doncs això, com és això de tenir una celebrity com Paris Hilton al cartell d'aquest estiu en el Tropics, aquí a Lloret?
Home, doncs la veritat és que estem molt contents. Amb el meu equip i jo vam decidir doncs, intentar portar una persona que fos més que a nivell artístic, més mediàtica, i vam valorar diverses, i entre elles doncs, va ser la Paris Hilton. La veritat és que bueno, doncs no ha sigut fàcil, com us podeu imaginar, perquè és una persona amb una agenda a tope, i evidentment esperem que tingui aquella repercussió que ens agradaria ja no només per la nostra discoteca, per al Tròpic, sinó que també per Lloret de Mar.
T'he dit, podem preguntar què ha costat contractar-la?
De temps, de calés?
Les dues coses, tant bueno, els diners com el temps de les gestions.
Prefereixo no dir la xifra econòmica perquè és un tema privat d'empresa, però us ho podeu imaginar que les xifres estan en el món artístic es coneixen, no? Llavors és molt, molt costós, evidentment. El que sí que et puc dir que serà una nit poc rentable per mi, però a vegades se's fan les coses no sempre buscant una rentabilitat, sinó buscant una imatge, buscant una productivitat a llarg temps, no?
I pel que fa a les gestions, des del moment que vau dir, mira, podríem contractar la Paris, fins que heu arribat a tenir-la confirmada que ve el 8 d'agost, quant de temps ha passat?
Uf, jo crec que porto... Et puc dir que ha sigut el contracte més complicat des de que estic portant la part artística de la discoteca. Ha sigut una cosa... Fins fa 20 dies vaig pensar en cancel·lar-ho tot, perquè la veritat és que jo faig bromes amb els meus amics que el contracte és més complicat quasi que el de KFC o el de Burger King. És un contracte de moltíssimes pàgines i té moltíssims, moltíssims requeriments que et fan plantejar-te realment si ho vols fer o no.
Han estat mesos i mesos de gestions?
Molts de mesos. Jo crec que vaig començar abans de Nadal.
Abans de Nadal.
Sí, i en algun moment, per ambes parts, hem estat a punt de cancel·lar-ho. Has de pensar que aquesta noia pot triar la ciutat del món que vol anar. Llavors, jo m'estimo moltíssim Lloret i crec que és molt important portar una persona així aquí, però és difícil, es poden triar entre qualsevol ciutat del món, com t'he dit abans.
Uh-huh. Trien ells, està claríssim, no?
Claríssim, trien ells, i bueno, pues aquesta petita feina que jo he anat fent, d'anar portant altres artistes, ells miren el roster que tu has tingut en els passats anys, i llavors decideixen pues, que creuen que el club pot entrar en el perfil que volen ells. Al final, a mi el que m'agradaria és a poc a poc convertir pues, Lloret també musicalment en una destinació pues, que la gent ens reconegui per també per la nit.
I Teddy, el contracte, a part del que costa, no?, econòmicament poder contractar un personatge com ella, es demanen més coses?
És,
imaginem
coses,
que sí, sí, imaginem que sí.
T'explicaré detalls des de... Pues, evidentment, jo, el ser fill de Lloret, m'agradaria pues, que ella pues, dormi aquí, que estigui en un hotel de Lloret, que vagi en un restaurant de Lloret, que tot amb la privacitat i la discreció que requereix això, no? Perquè tenen por sempre a les multituds i tots aquests temes, a la premsa, etc, etc. Però sí, hi ha alguns punts del contracte, pues, no sé, que si a vegades decideixen que a l'últim moment no volen anar a sopar a un restaurant i que els hi montis tu un restaurant a dintre de la teva pròpia discoteca, no? Coses que a vegades, dius, escolta, jo no puc fer un restaurant a la discoteca, no? I, bueno, petites coses de contracte a nivell de, sobretot, ella, de veritat, que és molt, molt mirada amb la imatge, amb la foto que ha de posar, de quin color ha de ser, el contrast del cabell que té la foto... Bueno, i després, si te parlo de les hores de maquillatge que requereixen a la discoteca amb l'equip que porta de maquillatge, jo, de veritat, dic, ostres... Moltes coses, però bueno, jo la veritat és que estic molt content.
Per tant, tot està calculat fins al mil·límetre, oi?
Exacte, està tot preparat, tot calculat, perquè ja ve amb un equip molt gran i bueno, vindrà amb el seu jet privat i ve amb un equip molt gran, com us podeu imaginar. I nosaltres hem d'estar preparats perquè tot surti molt bé.
Ella sap si dormirà aquí o al final o encara no es pot dir tot això? Què podem dir de tot plegat?
Mira, jo... En el contracte, me parlaves dels temes del contracte, sí, que potser podien sobtar la gent. Pues un dels temes és que no puc comunicar a l'hotel que dormirà. Crec que també aquest punt l'entenc. Jo vull que surti una nit màgica, que sigui molt bé, però al final jo m'he posat un 100% més de pressió en la gestió d'aquesta nit, perquè no m'agradaria que s'agirés al revés i que passi un aconteixement o que vingui la Paris Hilton resulti que ha succeït qualsevol altercat o qualsevol aglomeració al carrer o... Llavors, entre tots estem intentant que tot surti, com dius tu, amb el màxim detall.
O sigui, molt poca cosa podem explicar, no?, d'aquesta estada de la Paris Hilton a Lloret.
Jo crec que tu saps que també hi ha gent que es dedica a averiguar aquest tipus de coses i llavors jo he rebut... M'he posat aquest món de la premsa rosa, que jo la veritat és que no la segueixo gaire, però si et faries creus que les agències que m'han trucat preguntant això que m'estàs preguntant tu, ¿dónde duerme?, ¿dónde va a cenar?, ¿qué va a hacer?, ¿le has preparado alguna actividad? I jo tinc que dir paso palabra.
No pots dir res, no? De per moment, contracte no pots dir res,
no? No puc dir res de moment i no. Repeteixo. Jo faré tot el possible perquè la Paris es quedi en un hotel a Lloret de Mar. No tinc predilecció per cap, jo personalment, però sí que m'agradaria molt que es quedés en un hotel a Lloret de Mar.
D'acord. Ella punxarà el 8 d'agost. Les entrades ja són a la venda? O encara no?
Nosaltres, per un tema de seguretat, d'aforament i de tot, una nit així... no posem les entrades a la venda amb més antelació d'una setmana, perquè tu saps que el 80, per no dir el 90% del nostre client és un client estranger, el quan arriba un dissabte i se'n va un dissabte, o arriba un dimarts i se'n va el dimarts. Llavors, podem captar la gent que està aquí la setmana. Llavors, el que fem és moltíssima venda anticipada el mateix dia, i bueno, hi ha una sèrie de restriccions, la porta, per exemple, doncs, aquell dia és compartida, hi ha una sèrie de requisits en el contracte, pues, que aquell dia el Tropics no passa a ser només meu, no? Hi ha contractes. Però entrades anticipades n'hi hauran, però no abans d'una setmana.
Per tant, quan s'obren, que serà una setmana abans del 8 d'agost, es preveu allau de venda, sí, no?
Et puc dir que hi ha per sobre de la meva expectativa, el meu equip potser ho veia més clar, jo no tan clar com ells, et puc dir que ha sigut increïble la quantitat de gent que... Bueno, aquest club de fans que té ella, que jo no pensava que pogués tindre, doncs el té i pregunten i o sigui que jo estic content.
A banda d'ella, de la Paris Hilton, hi ha tot un cartell, no?, preparat per aquest estiu amb noms de primera línia, com és habitual, com és el cas, per exemple, de la Ina, no?, que és un altre personatge, en aquest cas femení, molt conegut en el món dels DJs.
Sí, la Ina va estar amb nosaltres l'any passat. La van portar... Bueno, l'any passat van tenir el Shampoo, la Ina i el Snoop Dogg, així com a personatges més coneguts. Aquest any crec que també hem preparat un cartell molt maco. tinc que dir-te que encara no l'hem tancat al 100%, perquè aquesta gent tanca en primer els festivals, són la seva prioritat, perquè volen actuar per 30, 40, 50 mil persones. I bueno, sí que et puc dir que tindrem a un DJ com el Martin Solveig, que estarà fent de resident a Eivissa en el Patxà tots els dilluns, i nosaltres tindrem una residència amb ell. Tindrem a l'Steve Aoki, que ja havia estat amb nosaltres, el famós Aoki dels pastissos, que també hem tingut molta acceptació quan l'hem portat. I alguna cosa més que encara no m'agradaria dir-la perquè no està del tot tancada, però tindrem un... Crec que pot ser un dels millors anys a nivell de programació pel Tròpics, i jo sempre dic pel Tròpics i per Lloret de Mar.
La idea és, el que m'ho explicaves abans, no? A mica en mica treballar un nom de referència, no? De vincular Lloret a un destí de referència per la música electrònica a l'estiu.
Sí, jo crec que hi ha hagut un moment que Lloret el que necessitava era baixar la intensitat del tema nocturn, no? I ara, pues, jo crec que des del mateix Ajuntament estan favorables a que la nit funcioni, però amb un ordre, i jo crec que té que ser així, que la gent vingui, que la gent gaudeixi de Lloret de Mar, però que es comporti i que entengui que hi ha unes normes de convivència, llavors podem conviure tots junts. Jo hem canviat una miqueta la línia de la discoteca, hem fet una petita renovació a nivell interiorisme i estem apostant una mica més per aquesta paraula que ara se senten, per la qualitat, no? Però quan jo parlo de qualitat no vol dir que un client que gasta 15 sigui millor que un client que gasta 100, vull deixar-ho molt clar. Però sí que volem desmarcar-nos per una sèrie d'esdeveniments, d'actuacions com la que estem preparant, no? La Paris Hilton seria un bon exemple.
Doncs, Teddy, no sé si cal afegir alguna cosa més, estarem pendents de com va tot aquest estiu, no? I tots aquests DJs de renom que van passant per la discoteca Tròpics de Lloret de Mar, especialment la Paris Hilton, el dia 8 d'agost. Moltíssimes gràcies per venir aquí a la ràdio a explicar-ho.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bon dia, bona hora.
3 minuts i mig per arribar a les 9 i ens fem ressò ara d'una exposició que obre les portes avui a la planta baixa de l'Ajuntament, a l'Espai Marina. Qui exposa les seves obres és la Sònia Isern, de 38 anys i de Blanes. La tenim al telèfon, molt bon dia.
Bon dia.
Què és el que podrem veure a l'Espai Marina?
Doncs, ara estic fent aquarela abstracta i veurem unes 16 obres d'aquarela abstracta que estan a la sala. I després he aprofitat unes vitrines que donen a la part exterior i també he col·locat unes peces de ceràmica mural i una composició de retaules, perquè jo vaig estudiar a l'Escola Massana i vaig fer art mural i he aprofitat per posar aquestes peces i això.
I per què tries la temàtica abstracta? Per algun motiu?
Bueno, des de que estic a la Massana, abans d'això havia fet tot realista, figuració, i allà vaig començar amb aquesta tècnica i em va agradar. Perquè pots expressar-te lliurement, surt el que tens a dins, i des de llavors ho estic... Bueno, també combino algú figuratiu, però em baso bàsicament en l'abstracte i aquí m'he quedat. Segueixo amb això i a veure si... Bueno, com t'emporta.
El públic entendrà alguna cosa en les obres que vegi? S'entén, s'intueix, malgrat ser abstracte?
Bueno, no, perquè no hi ha res figuratiu, però tothom veu coses diferents.
I això és una mica el que t'agrada, també.
Sí, tothom veu formes i veu... És una part entre jo i ell.
I parlant una mica de la trajectòria, quan vas començar a pintar, per què, si dediques moltes hores, si no...
Des que era petita ja pintava, ja sempre m'ha agradat, i sempre ho he anat fent, el que passa que després vaig anar a estudiar la carrera, que no tenia res a veure, i ho vaig apartar una mica, sempre fas alguna cosa, però és això que ho vas deixant. I fa uns anys vaig tenir l'oportunitat d'anar a fer un cicle a l'Escola Massana i vaig tornar a recuperar-ho tot. I ara fa uns 2 anys que m'estic tornant a posar més en sèrio, com si diguéssim.
I com és que exposes a Lloret? Com arriba aquesta opció?
Perquè ja havia anat algun cop allà i havia vist que hi havia la sala i vaig preguntar i conec gent que està allà a l'Ajuntament i a partir d'aquí vaig parlar amb els encarregats i m'han donat aquesta oportunitat.
I com li diries a la gent que ens està escoltant que vinguin a veure algun dia d'aquests aquesta obra que es pot visitar al llarg de tot el mes de juliol?
Home, doncs, sí. És que això és complicat. Doncs mira que aquí tinc una obra, és el quadre abstracte, la gent normalment li fa gràcia perquè, bueno, perquè és una mica diferent, no és el normal que veus a les sales, i hi ha una part, això, que pots treure algú teu també de lo que jo he posat allà.
Doncs esperem que vingui molta gent a veure l'exposició, que vagi molt i molt bé aquesta estada a Lloret de Mar. I Sònia Isern, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I gràcies a tothom, fins demà a les 8.